Patacada monumental a les borses pels aranzels i la guerra comercial. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els bancs es desplomen a les borses aquest divendres i lideren l'enfonsament dels mercats a tota Europa, Joan Bota.
Els inversors s'anticipen als efectes catastròfics que, segons els economistes, tindrà la guerra comercial. A tall d'exemple, l'IBEX 35 es deixa més d'un 5% ara mateix, però ha arribat a caure més durant el matí, amb el Sabadell, CaixaBank, el Santander i el BBVA perdent entre un 9 i un 12% del seu valor en poques hores. La clatellada financera es replica a tota Europa.
Un pànic bursàtil accentuat per la decisió de la Xina de no recollir el guant de la negociació ofert per Donald Trump a qui vulgui mitigar els efectes de la guerra comercial. Xina decreta noves tarifes als productes nord-americans. Pequín, Francesc Canals.
Escalada brutal en la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, perquè Pequín s'hi torna amb la mateixa moneda, 34% d'aranzels, que entraran en vigor el 10 d'abril.
Mentre la Xina tira pel dret, doncs, la Unió Europea insisteix que encara es pot evitar que la sang arribi al riu a través de la negociació. Brussel·les, Jordi Baró.
Des de Brussel·les, avui hi ha un primer intent de negociar amb l'administració Trump amb una reunió de l'eurocomissari de comerç amb els seus homòlegs nord-americans. La Unió Europea, igual que el Regne Unit, prioritza encara el diàleg per davant de les represàlies que continua preparant. És un escenari d'un impacte enorme i els ministres de comerç dels 27 es reuneixen dilluns per discutir la resposta.
Doncs a l'expectativa del que pugui passar els pròxims dies, els governs espanyol i català es preparen per un escenari de guerra comercial desencadenada.
El PP dona suport al pla de Pedro Sánchez i els aranzels s'han convertit també en el tema central de la reunió del govern de la Generalitat al Santuari de Núria.
Més detalls amb Paula Brujats i Núria Oriol.
Donald Trump ha posat d'acord el PP i el govern espanyol i els de Feijó estan disposats en un gest poc habitual a votar a favor del pla d'ajudes de Sánchez si hi poden fer aportacions. També Esquerra i Junts demanen més ajudes a fons perdut per als sectors afectats. Tots dos partits s'han reunit avui amb el ministre d'Economia que busca lligar el suport dels socis i l'oposició.
El govern d'Illa articularà entre avui i demà la seva segona reunió fora de Palau a la Vall de Núria. La resposta de Catalunya, mesures coordinades amb el govern espanyol i la Unió Europea, s'apunta, doncs, a línies de finançament pels treballadors i empreses afectades, però no es descarten també ajudes directes. El president ha reclamat confiança i serenitat.
El govern de Catalunya té clar que ha de protegir els sectors afectats. Tenim instruments i els utilitzarem per protegir els sectors afectats.
El CNI, els serveis secrets espanyols, van castigar enviant fora d'Espanya els agents que havien de controlar l'eximam de Ripoll que va instigar els atemptats de Barcelona i de Cambrils.
Després de publicar ahir que Sati estava a sou del CNI, el diari ABC revela avui que després dels atemptats del 2017, l'agent que li portava 500 euros cada mes a canvi d'informació va ser enviat a Panamà i el seu cap va ser destinat a Colòmbia.
Un miler de policies participen avui a la primera macrooperació del nou pla, anomenat Campai, contra la multireincidència, que ha arrencat aquest matí. Barcelona, Miquel Jarque.
Operatiu policial sense precedents, mai abans tants agents de cossos tan diferents com els Mossos d'Esquadra, la policia portuària, la nacional, la urbana de Barcelona i les locals s'havien conjurat contra la multireincidència. És l'inici espectacular del pla Campai que s'ha desplegat a carrers, centres comercials, carreteres i aeroport.
I l'edició número 43 del Còmic Barcelona ja ha obert les portes per descobrir les últimes novetats del sector. Fira de Montjuïc, Valèria Obereda.
Sí, les últimes novetats o les edicions més clàssiques que busquen els col·leccionistes. Aquest és el públic que al primer matí, juntament amb escoles i instituts, omple els pavellons de Fira Montjuïc. Aquesta tarda, a primera hora, tindrà la primera sessió de firmes el convidat d'honor, el dibuixant nord-americà Chris Ware.
Quan faltin 20 minuts arribaran els esports. Marta García, bon dia.
Bon dia.
Fa tot just uns minuts ha comparegut en roda de premsa Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
Sí, reconeix que fa il·lusió pensar en gran, ha dit que ho poden fer, però allò a curt termini, el partit a partit. Demà els blaugranes juguen contra el Betis, el Girona ho farà contra l'Alavés, sentirem també Mitchell i analitzarem el Rayo Espanyol que ha obriuí aquesta nit la trentena jornada de Lliga. Vos explicarem també la retirada d'un històric del Barça de futbol sala i també que els blaugranes, però en este cas d'handbol, poden avui guanyar la Lliga si aconsegueixen el triomf en el derbi contra el Balomano Granollers.
Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs algunes complicacions a aquesta hora. On tenen més problemes és a la C12 a Tortosa. Allà es dona pas alternatiu per la retirada d'un vehicle. Moltes retencions també per als que circulen per la B10 a Barcelona, cap als dos nusos. A la B20, tant en el tram de Santa Coloma com el de Barberà del Vallès, i a la C58 a Montcada per entrar a Barcelona.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Estem en uns dies, i em sembla que un cap de setmana, típicament de primavera, que vol dir que tindrem una mica de tot?
Sí, una mica de tot, però probablement la pluja, que a vegades pot fer la guitza, i més en cap de setmana, i més quan molta gent diu ja ha plogut, ja tenim els embassaments força bé, tenim molta neu, al Pirineu tenim reserva, ara volem gaudir de cap de setmana. Això ens arriba, aquest missatge. Doncs tampoc estarà moltes hores plovent. Demà al matí, avui, per exemple, algun ruixat al Delta de l'Ebre, sud de Catalunya, poca cosa. Sol, ressol, temperatura suau. El vent va de baixa, però encara moderat de llevant. Demà al matí, dissabte, doncs pot ploure en punts de l'interior, bàsicament de Lleida, alguna gota a la Catalunya central, no descartem a la Costa Brava sud. La temperatura baixa un palet. I demà a la tarda seria el moment de més pluja. Segurament, doncs, entre les 4 i 5 de la tarda fins a les 8, algun ruixat es podria presentar, o algunes pluges, al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, prelitoral, la zona dels ports, i puntualment arribar a la costa barcelonina. Aquesta pluja podria ser intensa, allò que diem de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel que fa a pluja intensa, localment amb 4 trons i una mica de calamarsa. Nevarà cota molt alta, 2.400 metres aproximadament. I diumenge, al matí pot fer bo, no preveiem pluja, potser alguna gotellada cap a les Guilleries o a la zona al voltant, i a la tarda algun ruixat més a l'interior, centre i nord del país, però poca cosa, no tant com demà. Demà a la tarda és quan més podia ploure, algunes hores, no tota la tarda, insistim.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Dani, gràcies, bon dia.
Adéu-siau, que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Les borses europees s'enfonsen per la por que la guerra comercial que ha engegat Donald Trump provoqui un nou sotrac a l'economia mundial. El sector més castigat és el de la banca. L'IBEX 35 del mercat espanyol cau ara més d'un 5%. Les entitats espanyoles pateixen una patacada al voltant del 9%, Pilar García.
I segons el professor de la UPF, Xavier Brun, els inversors temen l'efecte que pugui tenir per a la banca un alentiment de l'economia, i per això es venen les accions.
Menys creixements de les economies, que implica, doncs, que els riscos dels préstecs que han donat els bancs s'incrementin, que el número de préstecs, doncs, al final disminueixi, i tres, per combatre aquest petit creixement, segurament hauran de baixar els tipus d'interès. Tres situacions que són bastant negatives pels bancs.
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lamenta que la banca és la primera a rebre davant la situació d'incertesa que ha provocat la política arancelària de Trump.
Y al final los bancos, pues, estamos directamente relacionados con la evolución de las economías y, por tanto, pues, somos de alguna manera indicadores apalancados de si una economía va bien o vienen problemas. Esa es la reflexión general. La reflexión española es que nos coge como sistema en un momento de mucha fortaleza.
La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, ha defensat durant la Junta d'Accionistes de l'entitat que la banca europea està preparada per respondre a la situació.
Tenemos un sector bancario europeo fuerte que cuenta con niveles de capital que permiten afrontar las enormes necesidades de financiación en Europa.
La borsa italiana cau un 6% i Londres, Frankfurt i París tenen pèrdues al voltant del 4%, pendents de com obri Wall Street a 3:45, que ja es va enfonsar entre un 5 i un 6%. Segons els experts, la davallada de les borses pot durar encara uns dies, i mentrestant el petroli, que ja s'estava baratint els últims dies, avui ha accelerat la caiguda i es paga al nivell més baix des de 2021. El Brent, el cru de referència a Europa, es paga a $65 al barril.
Les borses, doncs, que reaccionen a la guerra comercial desencadenada i impulsada per Donald Trump. La Xina, la segona economia del món, respon a Washington i anuncia la imposició de gravàmens recíprocs del 34% a les importacions nord-americanes a partir del dia 10 d'abril. Pequín també restringirà l'exportació de terres rares a Amèrica i ho justifica perquè volen protegir la seva seguretat i els seus interessos. Un exercici de proteccionisme que els xinesos combinen amb una petició per resoldre el conflicte a través de la negociació. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Si en una primera reacció ahir a les tarifes de Donald Trump la Xina no especificava les contramesures, avui, tan sols 24 hores després, Pequín s'hi torna amb exactament el mateix aranzel, el 34%, com el que va anunciar Donald Trump abans d'ahir per al gegant asiàtic. Aquesta nova tongada d'aranzels xinesos entraran en vigor el 10 d'abril. Podria quedar, doncs, una setmana per negociar, però la Xina, en qualsevol cas, ha volgut enviar un missatge de fermesa. Perquè en aquest sentit, a més, el Ministeri de Comerç xinès també ha anunciat que restringirà les exportacions de tota una sèrie de minerals rars utilitzats per a la fabricació de components electrònics i, entre altres sectors, la indústria espacial. I no s'acaba aquí. Pequín també afegirà 16 empreses nord-americanes a la seva llista de control d'exportacions. Tot un conjunt de mesures que volen demostrar que la Xina no està disposada a deixar-se intimidar en un nou episodi de guerra comercial que ja va viure en el primer mandat de Donald Trump. Aleshores era bàsicament la Xina l'objectiu. Ara és tothom, de manera que Pequín pot sentir-se més segura tractant amb altres països víctimes també dels nous aranzels nord-americans.
I és que el president dels Estats Units, Donald Trump, al·ludia precisament a la Xina en parlar de la seva estratègia transaccional per negociar els aranzels. El president dels Estats Units insinua que rebaixarà aquests aranzels a qui complagui les seves aspiracions i ha posat TikTok com a exemple. Trump dona a entendre que negociarà els gravàmens amb Pequín si els venen la filial nord-americana de TikTok, de la xarxa social.
Si algú ens truca i ens ofereix alguna cosa, fenomenal. Si ofereixen alguna cosa que és bona, per exemple, TikTok, la Xina probablement ens dirà: provem l'acord de vendre, però podeu fer alguna cosa amb els aranzels? Els aranzels ens donen gran poder de negociació. Sempre ho han fet. Els he fet servir sempre molt bé.
Doncs negociar amb Washington és precisament el que busca avui la Unió Europea en el primer contacte que tindran amb l'administració Trump des de la imposició d'aranzels del 20% sobre el vell continent. L'executiu comunitari segueix apostant per una sortida negociada, cosa que no impedeix que també preparin contramesures si no se'n surten. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Cita per videoconferència aquesta tarda de l'eurocomissari de comerç amb els seus homòlegs nord-americans en un esforç més de la Unió Europea per trobar una solució pactada amb Washington. La negociació no ha donat fins ara fruits, però Brussel·les encara hi aposta com a via prioritària, al mateix temps que treballa en un paquet de represàlies per un escenari d'impacte majúscul de 81.000 milions i per diversificar les relacions amb altres socis, avui amb una inversió anunciada de 12.000 milions per l'Àsia Central que ha d'obrir noves rutes de comerç. El Regne Unit també negocia amb Trump, com deixava clar el seu ministre d'Afers Estrangers, David Lammy, avui a Brussel·les.
Lamento el retorn al proteccionisme als Estats Units. Estem involucrats en negociacions amb els Estats Units per tancar un acord econòmic. I, per descomptat, hem estat absolutament clars que totes les opcions estan sobre la taula.
La guerra comercial de Trump ha sobrevolat avui la reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN i ha obert el dubte sobre si aquest escenari acabarà afectant la capacitat dels aliats d'augmentar la inversió en defensa. La qüestió se li ha plantejat avui fins en tres ocasions al secretari general Mark Rutte, que ha rebutjat fer cap comentari.
Doncs pendent de l'èxit o no d'aquesta negociació i davant la gravetat dels aranzels, el Partit Popular està disposat a fer pinya amb el govern de Pedro Sánchez. La majoria d'ajudes per neutralitzar els aranzels s'hauran d'aprovar al Congrés dels Diputats i els dos grans partits espanyols donen senyals d'entendre's per primera vegada en molt de temps. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Trump ha aconseguit un impossible: trencar el gel entre el PP i el govern espanyol, amb molts matisos, però els populars s'obren a donar suport al pla de la Moncloa.
Vamos, lógicamente, a colaborar con el gobierno, no con Sánchez como vendrá, sino con el gobierno por todos los españoles, ¿no? Lo que tenemos es un embrión de lo que debe ser un plan de respuesta y en base a eso queda muchísimo trabajo por delante.
Estan disposats a negociar, deia el vicesecretari econòmic del PP, però la pressió de Vox és forta i per això el ministre d'Exteriors reclama als populars que no es confonguin de bàndol quan arribi l'hora de votar les mesures al Congrés.
Tiene que decidir si quiere estar con la democracia española o como está haciendo en sus pactos con Vox con la extrema derecha. Tiene que decidir si quiere ser una oposición de Estado en un asunto de Estado o simplemente una oposición de desgaste al gobierno como ha venido siendo hasta ahora.
El PP sap que votar en contra del pla els castigarà perquè suposa girar l'esquena agricultors i empresaris, i el PP també veu l'oportunitat de raconar Vox, que està atrapat en la contradicció de defensar Trump i fer costat als agricultors espanyols. El ministre d'Economia també busca el suport dels socis de l'investidura. Avui Carlos Cuerpo s'ha reunit amb Esquerra, Junts, Sumau al PNB.
Tenemos que tener un diálogo constante y permanente con los grupos, pero también tenemos que involucrar a las comunidades autónomas.
Però alguns grups com Esquerra li han posat exigències, reclamen menys crèdits i més ajudes a fons perdut a canvi del seu sí.
Doncs sobre aquest tema, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, creu que no hi ha excusa per tal que els partits polítics no facilitin l'aprovació dels pressupostos espanyols, necessaris, diu Sordo, per combatre els aranzels.
Viendo el tono que han cogido ayer el conjunto de fuerzas políticas, o casi todas, me parece que sería adecuado facilitar una aprobación generalizada de las cuentas públicas. Vendría muy bien para acomodar mejor las políticas públicas a los cambios tan trascendentes a los que nos ha llevado la administración Trump.
El líder de Comissions Obreres també creu que Europa ha de respondre amb més aranzels a la política comercial dels Estats Units. I el govern de Catalunya també es prepara per aquesta guerra comercial engegada per Donald Trump. Avui i demà dissenya el pla de xoc des de la Vall de Núria, on es reuneix per segona vegada fora del Palau. El president de la Generalitat ha garantit protecció als treballadors i als sectors afectats i ha reclamat a l'oposició que estigui a l'altura de la situació perquè caldrà, diu, reprogramar prioritats. Enviada especial a la Vall de Núria, Núria Oriol.
Bon dia. En un to solemne, el cap de l'executiu català ha parlat d'una nova era complexa i delicada, però assegurat a protegir a treballadors i empreses amb les mesures que el govern accelera avui i demà mateix, aprofitant el conclave a la Vall de Núria.
Sabem que tenim instruments i els utilitzarem per protegir els sectors afectats, i sabem també no només què cal fer, sinó on som. I nosaltres som amb el projecte europeu, amb enfortir Europa, en apostar per les lògiques de col·laboració, en fugir d'aquest parany de la confrontació de suma zero.
El pla de xoc passarà per mesures que s'alinearan amb les ja activades per l'executiu espanyol i coordinades també amb la Unió Europea. Per tant, s'apunta cap a línies de finançament, però el president de la Generalitat no ha descartat també ajudes directes. Tot plegat garantit amb els recursos propis de la Generalitat, de la mateixa pròrroga pressupostària, reordenant partides, però no descarta tampoc haver d'incorporar noves injeccions al segon suplement de crèdit que encara s'està negociant amb Esquerra i els Comuns, i ha fet aquesta crida a tot l'arc parlamentari.
Ho explicarem i discutirem primerament amb els sectors afectats, i el govern de Catalunya té una interlocució fluida amb els grups polítics, i en aquest cas concret la seguirem tenint també i la tindrem, no? I espero que tots estiguem a l'alçada del moment, no? Que és un moment, com he dit, complex i és un moment delicat. Estiguem tots a l'alçada, estic segur que així serà.
Està previst que els propers dies el govern convoqui els grups parlamentaris per explicar-los la situació. Abans dilluns discutirà el paquet de mesures amb els agents socials.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem tota la actualitat relacionada amb els aranzels de Donald Trump. Després dels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils de l'any 2017, el CNI, els Serveis Secrets Espanyols, va apartar els agents que havien de controlar l'eximam de Ripoll. Pel que fa a les informacions que l'imam rebia a pagaments periòdics del CNI, qui va ser secretari d'Estat de Seguretat durant els atemptats ho ha negat rotundament, Montse Garcia.
Segons publica avui el diari ABC, després dels atemptats i a partir d'un informe intern, el Centre Nacional d'Intel·ligència va decidir enviar fora d'Espanya els dos agents que havien de controlar Abdelbaki Sati. D'una banda, volia ser com una mena de represàlia pel malestar que hi havia, segons les fonts consultades pel diari, i també es volia posar a distància perquè el cas era molt delicat i no es volia que transcendís a l'opinió pública. Pel que fa a la informació que publicava dimecres també l'ABC, que l'imam rebia pagaments periòdics de 500 euros des de l'oficina del CNI a Girona, el qui va ser número 2 del Ministeri de l'Interior el 2017, José Antonio Nieto, ha dit que és mentida.
Me parece ridículo que todavía a esta altura haya alguien que diga eso y alguien que lo repita y lo pregunte. O sea, me parece sinceramente ridículo que se hagan especulaciones sobre ese tema y que tengamos que seguir sufriendo esa tergiversación permanente de la realidad que desgraciadamente ha hecho y que ha hecho tanto daño particularmente aquí en Cataluña.
Nieto ha vingut avui a Barcelona en qualitat de conseller de Justícia d'Andalusia a la Conferència Sectorial de Justícia.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida us expliquem una nova campanya per intentar acabar amb els delinqüents reincidents.
Catalunya migdia.
Torna la fira més esperada, Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb 500 turismes i furgonetes de totes les marques i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, dissabte 5 i diumenge 6 d'abril. Més info a firaveovilafranca.cat.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb marques professionals. Estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR perquè els tinguis actualitzats tot l'any. Agafa-la al teu magatzem Obramat.
Benvinguda a la llibreria Riera.
Volia un llibre anomenat El Tirroc Vermell que sempre et demano.
Segur que és un llibre?
M'ho ha posat així el meu nòvio.
Per Sant Jordi, rosa, llibre i Tirroc amb entrega immediata. Celebra Sant Jordi amb un Volkswagen Tirroc des de 24.900 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Per títol Tirroc no em surt, eh?
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts d'un quart. Operació sense precedents a l'àrea metropolitana de Barcelona contra la multireincidència. Des de primera hora d'aquest matí, un miler d'agents, entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana, s'han desplegat en diferents punts estratègics com el metro, l'aeroport o les carreteres. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Aquest primer dispositiu, mai vist abans, s'allargarà 24 hores fins la matinada de demà. És el primer operatiu campai que busca saturar policialment amb uniformats i policies de paisa l'espai públic per identificar i detenir delinqüents multireincidents. Aquestes primeres hores s'ha actuat al metro, les rondes, carrers principals de Barcelona, Badalona i l'Hospitalet, també per identificar lladres que fan servir els patinets per robar. Patrícia Duran és la sotscap de Ciutat Vella i cap del centre de coordinació.
El dispositiu s'ha posat efectivament i operativament en marxa a les 9 del matí i està anant força bé. Ja hem començat a tenir diverses detencions, doncs estan fent diversos controls, sobretot ara dirigit pel matí a lo que són robatoris, violència i intimidació amb vehicles de patinets, concretament, i també estem intentant localitzar lo que són vehicles sostrets, motocicletes, amb les quals es perpetren delictes.
Aquest vespre, nit i matinada, els controls es centraran en zones d'oci nocturn per evitar violències masclistes i delictes de tràfic i tinença de drogues.
Doncs precisament, sobre seguretat, els delictes a l'Hospitalet del Llobregat han augmentat un 6,4% respecte de l'any anterior. Destaquen, sobretot, els furts i els robatoris, delictes contra el patrimoni, molts dels quals comesos per delinqüents reincidents, com els que explicaven ara mateix. Són les dades que s'han fet públiques després de la Junta Local de Seguretat de Vitàngela.
El 42% dels fets delictius registrats a l'Hospitalet són furts i robatoris, molts d'ells protagonitzats per persones reincidents, segons el director general de la policia. Josep Lluís Trapero ha assegurat que molts d'aquests fets es tornen al metro i ha destacat que la pressió policial està desplaçant fora de Barcelona els delinqüents professionals. Per això, assegura, ampliaran els dispositius a l'àrea metropolitana.
Està havent-hi pressió a la ciutat de Barcelona amb dispositius contra la multireincidència. S'està pressionant també tot el que és l'aeroport i llavors, evidentment, això té efectes. Per això, doncs, aquesta mirada ara metropolitana a que actuem alhora en diferents llocs, doncs perquè no se'ns vagi la delinqüència, resolem un problema en una ciutat i se'ns vagin en una altra.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha insistit a demanar que redimensioni els recursos policials a la ciutat i, com va anunciar en una entrevista de Catalunya Ràdio, ha reiterat la necessitat d'ubicar dotacions fixes de seguretat ciutadana al municipi.
En la nostra àrea bàsica policial el que demandem són unitats d'ordre públic, més investigació i, evidentment, més efectius pel control del subsol, que ja ho ha dit el director, no? Hi ha estacions de metro que, per la realitat de la nostra ciutat, doncs mouen una infinitat de persones diàriament i que és un focus on els delinqüents s'han posat.
Tots els representants policials han reiterat que hi ha bona col·laboració entre tots els cossos.
Tornem a la informació internacional perquè hi ha hagut reunió a Kiev de líders militars de cara a planificar una eventual força de pau a Ucraïna. Els caps de l'estat major francès i britànic avaluen amb la cúpula de l'exèrcit ucraïnès la creació d'un contingent liderat pels dos països en l'anomenada coalició dels voluntaris. L'objectiu és tenir-ho a punt per si es concreta un alto el foc amb Rússia, Albert Manyà.
Els responsables tindran altres contactes durant el dia, entre els quals amb el president Volodymyr Zelensky. L'objectiu és pactar els detalls d'aquesta operació de manteniment de la pau i obtenir obtenir el suport de Washington. També han estudiat estratègies de pressió contra Rússia els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN en una reunió que s'ha fet a Brussel·les. La cap de la diplomàcia alemanya, Annalena Baerbock, critica les dilacions del Kremlin.
Hi ha tornat a haver atacs a Ucraïna. Per tant, encara és més important deixar clar que una pau real, una pau duradora, només es pot aconseguir si defensem aquesta pau junts. Que no hem de caure en el joc de Putin, que juga amb el temps i fa noves demandes constantment.
L'homòleg nord-americà Marco Rubio avisa que en qüestió de setmanes sabran si les intencions de Rússia són serioses i, si no, diu, canviaran l'enfocament. Els atacs russos d'avui, als quals feia referència Baerbock, han fet 5 morts i 32 ferits a Kharkiv, a l'est del país, segons fonts oficials.
I el Tribunal Constitucional de Corea del Sud ha destituït definitivament el president Yoon Suk-yeol per haver abusat del seu poder durant el cop d'estat fallit que va protagonitzar fa 4 mesos. La justícia sud-coreana tanca així una crisi institucional inèdita en dècades i obre les portes a eleccions anticipades, Eva Pineda.
Els magistrats han decidit per unanimitat que Yoon, del Partit del Poder Popular, va violar la Constitució i les lleis quan va mobilitzar l'exèrcit i la policia per desposseir d'autoritat al Parlament. La sentència destitueix automàticament el president del càrrec, que ja estava suspès pels diputats. El substituirà el primer ministre sud-coreà fins que es convoquin eleccions presidencials en 60 dies. El favorit és el candidat de l'opositor Partit Demòcrata, l'altra gran formació de Corea del Sud. Era un veredicte molt esperat en un país polaritzat que ha sortit massivament al carrer a favor i en contra del president. Yoon va justificar l'intent colpista com l'única via per expulsar del país les forces comunistes nord-coreanes i els elements hostils a l'Estat.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15, tornem a Catalunya, perquè a partir d'avui els nois de fins a 18 anys que no s'han pogut vacunar contra el virus del papiloma humà ja poden demanar cita al seu centre d'atenció primària per rebre la vacuna. Salut Pública amplia des d'avui aquesta vacunació i també engega una campanya específica dirigida a aquest col·lectiu sobre la importància d'estar protegits contra aquest virus vinculat al càncer de cèrvix en dones, però també a tumors que afecten els homes. Purificació Barceló.
Sí, l'anunci l'ha fet el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Introduïm aquesta vacuna en una franja d'edat de nois que no es van vacunar en el seu moment. Tenim a disposició 150.000 dosis de la vacuna amb un cost aproximat de 7 milions d'euros.
I això perquè el virus del papiloma provoca càncer en dones, però també en homes, com recordava Montse Martínez, cap del Servei d'Immunitzacions de l'Agència de Salut Pública.
El virus del papiloma humà també pot produir càncers en zones genitals i també càncer oral. I no és gens despreciable aquest risc i, per tant, és important oferir la vacuna tant en nois com en noies.
Avui també comença una campanya sobre la vacuna adreçada als joves dins del programa de coordinació entre salut i educació i també a través de les xarxes. L'objectiu és arribar a una cobertura del 90% d'aquest col·lectiu. La vacunació d'aquests joves contra el papiloma s'afegeix a dues novetats més del pla d'aquest any: la vacunació infantil contra el rotavirus i l'avançament de la vacuna de la tosferina a la franja d'edat entre els 10 i els 11 anys.
I encara parlant de salut, es disparen els casos de silicosi a Catalunya i a tot l'Estat. De fet, l'any 2023 era la cinquena comunitat Catalunya amb més casos notificats d'aquesta malaltia. Són dades d'un estudi encarregat pel Ministeri de Sanitat sobre aquesta patologia incurable relacionada amb la inhalació de sílice cristal·lina que es diposita als pulmons.
Històricament s'havia vinculat a la feina a les mines, però els últims 30 anys ha crescut de manera exponencial, sobretot relacionada amb el sector de la construcció i la producció de conglomerats de quars i pedra per a cuines i banys. Per fer-hi front, Jordi Roig, pneumòleg de la Fundació Catalana de Pneumologia i de Creu Blanca, explica al Matí de Catalunya Ràdio la importància de la prevenció.
La malaltia de sílice no té cura. La cura és la prevenció, que és un tipus de mascaretes específiques per evitar l'entrada del sílice al pulmó i mesures de ventilació adequades perquè aquella àrea contaminada per les partícules s'elimini de l'interior de l'habitacle.
La silicosi està relacionada amb diferents malalties pulmonars i cardíaques, sobretot càncer de pulmó.
Les sol·licituds de pisos de protecció oficial augmenten i les fan persones amb més ingressos. 4 de cada 10 sol·licituds presentades l'any passat a Barcelona eren de persones amb rendes superiors al salari mínim, és a dir, de més de 15.876 euros bruts anuals. I n'hi havia un 7% que superaven els 37.000 euros l'any. Són dades a què ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Canal.
Sí, els experts ho enmarquen en la crisi de l'habitatge i les dificultats que cada cop té més gent per trobar un lloc per viure. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Ens hem de treure l'estigma de que la protecció oficial o el registre de sol·licitants és una cosa només de famílies vulnerables i humils. Això és una cosa de tothom. A partir d'aquí hi ha l'atenció a la vulnerabilitat. I en el marc del lloguer social, no, doncs ja subvenciona aquelles situacions d'alta vulnerabilitat.
El Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona va rebre l'any 2024 més de 41.000 sol·licituds d'entrada, 5.000 més que l'any anterior.
I encara sobre habitatge, la Generalitat no ha multat cap propietari en 3 anys pel fet de tenir pisos buits, segons que ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio. El Sindicat de Llogateres ho qualifica d'inacceptable.
La mesura es va aprovar al Parlament el març de 2022 i preveu que el govern pugui sancionar els grans propietaris després d'avisar-los si mantenen habitatges desocupats durant 2 anys. Són multes de 1.000 euros per pis i més, però, com dèiem, el govern no n'ha interposat cap durant aquest temps. I el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ho ha criticat.
Això demostra, de nou, que no serveixen de res les lleis que puguem anar conquerint si el govern no té cap intenció de fer-les complir. És inacceptable i ens dona encara més motius per sortir demà a la manifestació del 5 d'abril per l'habitatge.
Recordem que demà a Barcelona i una quarantena de ciutats de l'Estat es faran noves mobilitzacions, com les que ja hi va haver a finals de novembre, a favor del dret a l'habitatge i per reclamar que deixi de ser un negoci segons els organitzadors.
El Partit Popular ha boicotejat la sectorial de justícia. Ha plantat el ministre i la resta de comunitats amb les competències de justícia transferides. La reunió s'havia de fer a Barcelona. El ministre ha qualificat l'acció de bretolada institucional. Avui havien de debatre l'abast de la nova llei d'eficiència de la justícia. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Les 7 comunitats autònomes rebels encapçalades per la de Madrid adueixen que el govern no ha proporcionat diners per tirar endavant la nova llei d'eficiència jurídica i que no dialoga. Miguel Ángel García Martín és el conseller de Justícia de la capital espanyola.
Sí, esto no es una tertulia. Aquí venimos a acordar reglamentos, a hablar de financiación y acordar la financiación que sea necesaria.
El ministre Bolaños diu que ja s'han transferit 325 milions a les comunitats que tenen transferides les competències en matèria de justícia i carrega contra la plantada dels consellers populars.
La realitat és que el Partido Popular ha abandonado la política institucional, se parece a Vox como dos gotas de agua, están instalados en el gamberrismo institucional, en no trabajar por los ciudadanos y se convierten en lo que son, un partido absolutamente ajeno a las instituciones y con comportamientos como el de hoy, ultras.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que l'actitud dels populars és una manca de respecte a la ciutadania.
Per tant, això està a les antípodes absolutament del que és un comportament institucional respectuós.
En 10 anys, diu el Ministeri, amb l'aplicació d'aquesta llei permetrà en global estalviar 290 milions d'euros.
I més de 5.000 persones fan demà les proves PAP. Aquestes proves d'aptitud pedagògica són un requisit imprescindible per estudiar la carrera de magisteri a les universitats públiques catalanes. En les dues últimes convocatòries, més del 40% dels estudiants van suspendre l'examen, Sara Canyeté.
Sí, l'objectiu és garantir que els futurs mestres tenen una base competencial sòlida i prestigiar la professió. Marta Bertran és la degana de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i són declaracions a Catalunya Ràdio.
La introducció de les proves ha ajudat a que l'alumnat tingui més competències i, per tant, poder pujar el nivell de formació. A poc hem anat pujant les notes de tall, també la nota mitjana d'accés, vull dir, ja no només la nota de tall, sinó la nota mitjana del conjunt d'alumnat, no?, que accedeix.
A diferència de les universitats públiques, a les universitats privades ja no és un requisit d'accés i es poden passar durant el primer any de carrera.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que avui els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
Catalunya migdia.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. Aquesta setmana les semifinalistes són...
Mercè Rodoreda, Aloma.
L'amor em fa fàstic.
Sergi Pàmies, Sentimental.
L'home que fa un moment ha dit vaig a comprar tabac no tornarà mai més a casa.
Irene Solà, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
La foscor era morada i bellugadissa, opaca.
Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès. Catalunya migdia.
Tenim en marxa la 43a edició del Còmic Barcelona, que en el seu primer matí ha acollit sobretot alumnes d'escoles i instituts i col·leccionistes. El gran atractiu d'aquest any són els herois de Marvel i de DC, i el convidat d'honor, el dibuixant nord-americà Chris Ware. Barcelona, Valèria Obereda.
Ware tindrà el primer contacte amb els seus seguidors a primera hora de la tarda, a la seva primera sessió de firmes. Abans hauran tingut la possibilitat de mirar cara a cara les figures a mida real dels protagonistes de la Lliga de la Justícia i superherois i superheroïnes de l'univers DC. Una altra exposició d'èxit és la del dibuixant Max, El laberint del Cuco, que ha fet amb la companyia Itinerant. Un dels seus membres és Paco Hernández.
La gent, per començar, es troba el còmic més gran del món, amb la peculiaritat que és un còmic que s'ha de llegir des de dintre, perquè el primer que es troba és la portada del llibre, que és la porta d'entrada al laberint. Quan entra, es troba que cada paret és una vinyeta.
El primer dia, des de primera hora, és el moment dels col·leccionistes. El Joan n'és un.
Venia concretament per buscar 4 o 5 còmics que fa falta, que no els trobo, i un parell de funcos. Però, bueno, com cada any la cosa és difícil, potser trobaré una altra cosa que no buscava, però, bueno, ja veurem. Actualment tinc uns 700 còmics i uns 200 funcos. Aleshores, hi ha algunes peces que em falten per acabar col·leccions i m'agradaria acabar-les en aquesta cita d'avui.
El Còmic Barcelona es pot visitar fins diumenge.
L'Orfeo Català actua per primera vegada a Suècia aquesta nit, en un pas més per consolidar-se com un cor de referència internacional. Interpretarà la Sinfonia Resurrecció, de Gustav Mahler, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca. Enviat especial a Estocolm, Marc Ruiz.
110 cantaires és una quantitat que no s'acostuma a moure sovint en viatge d'Estocolm per acompanyar l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca dirigida per Daniel Harding. Interpretaran una de les peces més valorades de Gustav Mahler, la Sinfonia Resurrecció, que és la segona. És una reflexió sobre el sentit de la vida i la mort i és un poema simfònic que està ple de contrastos perquè Mahler, impactat per la mort del seu amic i compositor Hans von Bülow, va voler expressar el procés emocional que implica la pèrdua d'una persona estimada. Així, hi ha moments que transmeten ingenuïtat, calma o angoixa i un final apoteòsic on tot el protagonisme el té al cor. I així en parla el director de l'Orfeo Català, Pablo Larraz.
I és màgic quan l'entrada del cor, no? Aufstehen. I a partir d'aquí ja es desenvolupa tot un cant, no?, d'esperança amb la intervenció de les dues solistes pel mig i després amb un desplegament de l'orquestra a nivell tímbric i sonor brutal, no? Vull dir que tots els moviments anteriors és com han preparat finalment l'esdevinguda d'aquest cant d'esperança.
L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i el seu director, Daniel Harding, viatjaran a Catalunya per oferir el mateix concert amb l'Orfeó el 26 de maig al Palau de la Música i el 27 a l'Auditori de Girona.
I ara, cinema. La gran guanyadora del Festival de Màlaga, Sorda, arriba avui als cinemes. Per tant, ara, a la gran pantalla, haurà de confirmar l'èxit de crítica, també amb el de taquilla. Marc Garriga.
No ho tindrà difícil perquè, a banda d'endur-se els premis a millor pel·lícula, millor actor per Álvaro Cervantes i millor actriu per a Míriam Garlo, també va guanyar el Premi del Públic, que va valorar molt positivament com ajuda l'espectador a prendre consciència de moltes coses que fins ara ni tan sols s'havia aturat a pensar. Una pel·lícula fantàstica sobre una dona sorda amb una parella oient que tenen un fill i tot el que això els comporta. Vida en pausa exposa una altra problemàtica encara menys coneguda, l'anomenada síndrome de resignació infantil, una afecció que provoca que els nens desplaçats, immigrants o refugiats entrin en un com estrany en situacions de màxim estrès, crua però interessant. En canvi, decep que la gran superproducció de la setmana sigui una pel·lícula de Minecraft, l'adaptació del popular videojoc de construcció de mons imaginaris, a la que precisament li manca imaginació. Almenys s'estrena en català. També arriben altres adaptacions innecessàries, com un nou Guillermo Tell i l'adaptació slasher terrorífica de Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás, i les prescindibles Una vida en secreto amb Richard Gere i La huella del mar, un thriller policial amb Blanca Suárez.
I ara, música.
A la una, un petonet. A les dues, calmem la set.
És un dels temes del nou disc de The Tyets, Cafè pels més cafeteros, que avui s'ha publicat tot sencer. Són 11 cançons, com aquesta que sentim de fons, que es titula Un petonet. És la seva esperada col·laboració amb el DJ badaloní Juan Magán. Estel Batet Carles.
Doncs sí, és probablement la més enganxosa de les noves cançons, amb ritmes electrollatins molt ballables i en part de la lletra en què Magán s'autoreferencia. També hi trobem en aquest àlbum Pantis curts i sudadera, en què expliquen una nit de festa amb els amics, o Cul i merda, la més balada de totes, sobre una amistat que es trenca.
I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
I aquí es comora una mica cap a casa, Maresme, els Tyets. Homenatgen la seva comarca, n'exalten les virtuts, la proximitat al mar, cosa que no poden dir tots, també a la muntanya, o la seva vida tranquil·la entre plataners i palmeres. El nou disc dels Tyets el publica Loop Records i arriba 2 anys després de l'exitós Epic Solete.
Ja queda clar que l'Estela està molt contenta de ser maresmenca.
Molt, i mataronina.
Anem als esports. La classificació del Barça per la final de la Copa del Rei de futbol certifica el bon moment de l'equip, i això s'ha traduït en il·lusió. Avui el tècnic Hansi Flick n'ha parlat, però es nota que és alemany, perquè Ramon Salmurri ho ha fet amb peus de plom.
Sí, a veure, la victòria contra l'Atlètic de Madrid ha obert debat amb les portes de la il·lusió blaugrana, però és ben cert que el tècnic Hansi Flick també ho ha fet a la seva manera a la via alemanya. Veu una millora clara del seu equip, reconeix que calen cames fresques de cara al partit contra el Betis de demà, però veu l'equip centrat i, per tant, dona via lliure al dret a somiar.
For me it's like... How is that before? Okay, dream big, this is okay.
Per a mi somiar en gran està bé, però hem de pensar en el proper partit, no hem de pensar en els somnis. Els somnis arriben quan treballes dur, quan estàs centrat d'aquesta manera, enfocat d'aquesta manera, i així és com ho fem. Percebo que els jugadors creuen en ells, creuen en l'equip, i això és molt bo. La meva feina és recordar-los que hem de jugar, que hem de mostrar-ho a la gespa, perquè cada partit pot canviar-ho. Estem lluitant per tot, ho intentem. En cada competició volem guanyar, creiem en nosaltres, notem el suport dels seguidors. És important quan els jugadors aquest dissabte notin que els seguidors estan amb nosaltres i direm, som-hi, endavant.
And so, we go on.
De cara a somiar, Òscar, el Barça disposarà de 26.000 entrades per la final de Copa un cop s'ha celebrat avui la reunió entre la Federació Espanyola, el Barça i el Madrid. A partir de demà comença el procés de sol·licitud dels socis del Barça que vulguin assistir a aquesta final. Però Flick vol portar l'equip el dia a dia. Per tant, reclama el suport del públic de cara a demà, admet que el seu equip està creixent, però que hi ha cosetes encara que vol acabar de polir.
In a ball possession, yeah?
Quan tenim la possessió de la pilota, quan ho fem bé, pots veure el ritme, tot al voltant de la pilota. És fantàstic. Molts equips, quan ens guanyen la pilota, saben què fer-ne, saben com fer servir les nostres errades. Quan estàs un contra un, pots fer servir la pilota. Els primers tocs, això en tennis, són errors no forçats. I això és el que crec que hem d'eliminar. Quan tenim la pilota, tothom està en possessió. Deixem massa espais per als contraatacs i això és el que hem d'eliminar.
Too much space for counterattacks, and this is what we have to eliminate.
Com és habitual, l'equip es concentra demà, serà aleshores quan tinguem la llista de convocats, però bàsicament de la sessió d'entrenament d'avui, tots els futbolistes disponibles, també Gavi, que no va jugar per aquestes molèsties contra l'Atlètic de Madrid.
Bé, doncs la jornada s'obre aquest vespre. L'obre l'Espanyol. És la jornada 30 de primera. Juga al camp del Rayo Vallecano, amb la necessitat de continuar sumant, Sergi Andreu, per mantenir-se fora de la zona de descens.
Sí, els blanquiblaus són setzens, amb 29 punts, dos per sobre del descens, i s'aferren a la bona ratxa del 2025 per puntuar a Vallecas. Només han perdut dos partits dels 10 que han jugat aquest any. El Rayo és setè, amb 40 punts, i es troba en plena lluita per Europa, tot i que només ha guanyat un partit dels últims 6, i a casa no hi guanya pràcticament des de fa 2 mesos. El tècnic blanquiblau, Manolo González, és conscient que cal millorar alguns aspectes per començar a sumar més punts fora de casa.
Hem de saber controlar molt el partit, tenir el cap molt ben posat, no quedar-te amb 2 jugadors, molt, molt important, i saber dominar els moments dolents del partit, que penso que aquest és el major handicap que hem tingut fins ara fora, també. Jo penso que és clau que quan arribem a 3/4 acabem les situacions amb més entrades a l'àrea, més situacions de xut a porta, de finalitzar accions. Això és molt important, primordial, perquè el rival no pugui contraatacar i, sobretot, no donar de menjar en situacions de contra, que són el rival pot fer perill.
L'equip viatja a aquesta hora cap a Madrid, ho fa en tren, amb les úniques baixes de Grajera i Brian Olivan. El Rayo Espanyol començarà a les 9 del vespre i el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, el partit també es podrà veure per Esport 3 amb la narració de Catalunya Ràdio disponible a les opcions d'àudio.
No, ja teniu cita per aquest vespre. Per cert, avui hem sabut que l'estadi de l'Espanyol, l'RCD Stadium, serà l'escenari de l'Andorra-Anglaterra del dia 7 de juny. Es tracta d'un partit corresponent a la fase de classificació del Mundial 2026. I demà, a les 2 del migdia, el Girona també juga, rebrà la visita de l'Alavés. Un partit en què els gironins buscaran trencar la ratxa de 7 jornades sense guanyar davant d'un rival al qual podrien deixar despenjat Eduard Solà.
Sí, ja hem parlat molts cops dels números negatius del Girona, que si 7 jornades consecutives sense guanyar, que els 3 punts dels últims 30... Però demà, altre cop, una oportunitat per esborrar els fantasmes de cop. Els fantasmes que la davallada actual de resultats els porti a repetir el que va passar fa 6 anys amb Eusebio a la banqueta. Mitchell diu que és normal que hi hagi gent que pateixi, i tot i que manté que l'objectiu és arribar als 40-42 punts, que assegura la continuïtat de l'equip a primera divisió una altra temporada, i després ja es veurà, també veu l'equip capaç de fer una bona recta final de temporada i tornar a fer bon futbol.
L'objectiu ja he dit, que per mi és aconseguir continuar en primera divisió, és el més important. Veurem si som capaços de fer-lo el més ràpid possible i veurem si tenim temps de lluitar per altres coses. Però és veritat que les expectatives eren d'arribar abans aquests 42 punts, però ara mateix l'objectiu principal és continuar en primera divisió i poder créixer en primera molt anys, i és l'objectiu principal del club, el meu també.
El rival és l'Alavés, un dels equips que marca la zona de descens a 7 punts del Girona. Mitja recupera jugadors i podrà disposar de Miovski, Abel, Oriol Romeu i Van de Vic, que per diverses circumstàncies no van poder ser diumenge passat al camp del Barça. Brian Hill i Ivan Martín són les dues úniques baixes.
I encara una cosa més de futbol, perquè la situació del Lleida és molt delicada. La pròxima setmana, el club presentarà preconcurs de creditors per intentar guanyar temps, i Isaac Vilalta intenta també capgirar la situació.
Doncs sí, situació molt crítica a Lleida, amb un deute inassumible de 4 milions d'euros que l'actual propietat del club no ha aconseguit resoldre, principalment amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social. A més, els conflictes amb la Federació Espanyola i la Paeria han acabat de tensar la situació. La setmana que ve, el club presentarà un preconcurs de creditors per guanyar temps, ja que està negociant amb 2 inversors. L'adjunt a la presidència, Marc Torres, ha explicat que si d'aquí 3 mesos no s'ha resolt el deute, el Lleida entrarà en concurs de creditors.
Comportarà la liquidació del club. Excepte que aparegui algú i digui que assumeix tot el deute vol dir Hisenda i Seguretat Social.
El president Luis Pereira ha admès també avui que ha invertit 3 milions d'euros en el Lleida. El club fa mesos que arrossega impagaments a jugadors, cos tècnic i treballadors que vol resoldre abans d'acabar la temporada.
I en futbol internacional, Kevin De Bruyne ha anunciat que deixa el Manchester City quan acabi aquesta temporada, després de 10 anys amb els Citizens. I encara en futbol, la selecció espanyola femenina juga aquest vespre contra Portugal en partit de la Lliga de les Nacions. Falten 12 minuts per arribar a les 3. Fem una pausa i després...
La samarreta del Sergio Lozano amb el número 9 penjarà del Palau per sempre.
Es retira un dels jugadors històrics del Barça de Futbol Sala.
Catalunya migdia.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 5 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Atenció, el 4 i el 5 d'abril torna Barnafil.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció. Amb la celebració del mil·lenari de Montserrat i el nou segell dedicat als 550 anys de Miquel Àngel.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
A la primavera, Barnafil. Aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori. Música i teatre amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la companyia Indigest.
El 17 de maig gaudeix de quadres d'una exposició de Mussorgsky, dirigida per Ludovic Morló, per només 25 euros.
Entrades a auditori.cat.
A CAES sabem com n'és d'important sentir-hi bé.
Podríem parlar al cotxe i cantar tots junts.
Pensa en totes les coses que podries tornar a fer si poguessis sentir bé de nou. Per això a CAES pots provar gratis els nostres audífons sense compromís i a casa, perquè volem que estiguis segur de la teva elecció. No esperis més i truca al 937 40 47 i prova'ls gratis.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Us ho dèiem fa uns minuts. El Barça de futbol sala, Sergio Lozano, es retirarà a final d'aquesta temporada. Una decisió de David Ubach que ja s'intuïa.
S'ha confirmat el comiat de Sergio Lozano. El capità del Barça de futbol sala plegarà un cop que s'acabi aquesta temporada després d'haver sumat amb la secció un total de 27 títols, que en podrien ser 28 si l'equip acaba guanyant la Lliga. Aquest curs ha sumat al llarg de 14 temporades del primer equip un total de 334 gols, una xifra que el situa com a màxim golejador històric de la secció. Els seus últims anys ha dut el braçalet de capità del futbol sala blaugrana. En el cas de Lozano en particular, a més, ha hagut de superar 4 greus lesions al seu genoll dret. És un jugador, doncs, de referència i un gran transmissor de valors, tal com ha recalcat el president blaugrana, Joan Laporta, present en aquest acte. Un Laporta que, molt emocionat, ha anunciat també que el club li retirarà la samarreta. El nou de Lozano penjarà des de la part alta del Palau Blaugrana. Ell mateix ha recalcat també que ha esperat saber representar adientment el club blaugrana.
Fue, es y será un orgullo poder defender la camiseta del Barça, llevar este brazalete durante los últimos años. Espero que todos los culés hayan estado orgullosos de todo lo que he hecho en la cancha. Siempre ha sido todo por ellos, he intentado dar el 100% y espero que se hayan visto reflejados mi manera de jugar con su sentimiento culé.
Un Sergio Lozano que ara s'incorporarà a l'estructura tècnica del Barça de futbol sala amb un càrrec per determinar dins de la secció, tot i que ha desvelat també que li agradaria treballar amb nens.
A la Lliga d'handbol, el Barça pot proclamar-se avui mateix campió si guanya el partit de la 23a jornada. El rival és el Balonmano Granollers. I malgrat que s'enfronten el primer i el segon classificat de la Lliga, Sergi Camps, el derbi arriba amb 12 punts de marge pels blaugrana.
Si el Barça guanya, serà el 32è títol de Lliga de la secció, el 15è consecutiu. Per l'entrenador blaugrana Carlos Ortega, s'ha de valorar el títol.
Pero nosotros tenemos que ser profesionales y tenemos que dar la importancia y tenemos que darle valor a la Liga, ¿no? Creo que sería que hablaríamos un poco de nosotros si cuando consiguiéramos la Liga pues nos dejamos llevar y nos dejamos algún punto por falta de consistència nostra.
El Granollers arriba al partit com a segon classificat amb 3 punts de marge sobre el tercer. Recordem que el segon té accés directe a Europa. El tècnic vallesà, Antonio Rama, parla de partit atractiu per jugar.
És el partit que tothom vol jugar. Et dona molta visibilitat, t'enfrontes a un dels millors equips del món. És un rival que sempre et farà coses que et sorprenen i que et posarà al límit i que si no estàs al 100% et deixarà molt malament.
Tot plegat el dia després de saber que el Barça jugarà els quarts de la Champions contra el Tic Seguet hongarès. Els hongaresos van superar ahir el PSG als vuitens de la competició.
Per cert, Sergi, que l'anada d'aquests quarts de final contra el Tic Seguet es jugarà el 23 d'aquest mes a Hongria. La tornada al Palau Blaugrana el 30 d'abril. I de l'handbol al bàsquet, on aquest cap de setmana no es pot decidir el títol ni tampoc no s'acaba la lliga regular, però hi ha un partit destacat, ni més ni menys que un clàssic, en què Barça i Madrid arriben, Ernest Macià, en plena millora.
S'enfronten els dos equips que estan més en forma de la Lliga CB i dos dels que ho estan més a l'Eurolliga. A més, amb l'agravant que el Barça fa fins a 6 clàssics que no aconsegueix doblegar el Madrid, Lliga CB, Europa. El Barça ha estat a prop de fer-ho, 73-71 a la primera volta a la Lliga CB. A Europa el Barça no fa massa, va perdre de 4 punts a la pista del Madrid. Estem parlant d'un Madrid que ve al Palau, havent guanyat els 13 últims partits a la Lliga CB, d'un Barça que ha guanyat 8 dels últims 10 i a Europa 5 dels últims 6, tant uns com altres. Això ha fet que el Barça i el Madrid estiguin empatats, però un en posició de play-off i l'altre en posició de play-in. A falta d'una jornada perquè s'acabi aquesta fase regular, caldrà saber si els dos equips acaben en posició de play-off, si un, que és el Madrid, qui té l'averatge a favor respecte al Barça, acaba una miqueta més amunt, caldrà veure-ho. En tot cas, el Barça també està en ple procés de retallar distàncies respecte als quatre primers classificats, el quart de la Lliga CB. Això dona factor camp a favor en uns play-off als quarts de final i, per tant, el Barça també hi està interessat. I qualsevol opció d'atrapar el quart classificat, que és l'única que passa per guanyar aquest diumenge un rival directe com el Madrid. El Palau, diumenge, a 6:45.
En hoquei patins, el Noia serà l'únic representant català a la Final Four de la Champions, on el Reus ha quedat eliminat. De cara al cap de setmana, a la Lliga masculina, el Vic podria perdre la categoria i en la femenina, Gerard Travé, s'enfronten equips de la part alta.
El Fraga, líder de la Lliga femenina amb 54 punts i amb un partit més, rep a casa el Vilassana, quarta a la classificació, amb 48 punts. Les catalanes buscaran la victòria per retallar la distància de 6 punts i mantenir vives les opcions d'aconseguir el títol. Així ho ha explicat el tècnic Lluís Rodero, qui també ha parlat del convenciment de les seves jugadores per afrontar el partit.
Evidentment, si volem guanyar la Lliga, hem de guanyar dissabte. Crec que les jugadores en són molt conscients, que arribar convençudes, hem demostrat que ho podem fer i sabem que davant hi ha un bon rival, però nosaltres quan estem bé som imparables, llavors el que em preocupa a mi és estar bé nosaltres, no l'altre rival.
El partit correspon a la 20a jornada de la Lliga i es disputa demà a 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga masculina, a només 3 partits d'acabar la competició, el Vic és cuer amb 12 punts i podria baixar a la categoria de plata si no guanya el seu partit a la pista de l'Alpicat i el Club Patí Vilafranca guanya diumenge contra el Deportivo Liceo. El Vic jugarà demà a les 8 del vespre contra un Alpicat que és 12è amb 16 punts i que somia amb la salvació directa. Encara en hoquei patins, el Barça ha confirmat la lesió de Marc Grau, que estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa per una pubàlgia.
D'aquí a 4 minuts seran les 3 de la tarda. L'australià Oscar Piastri, en McLaren, ha marcat el millor temps als entrenaments lliures del Gran Premi del Japó de Fórmula 1, el tercer d'aquesta temporada. Piastri ha quedat per davant del seu company d'escuderia i líder del Mundial, el britànic Lando Norris. I aquest cap de setmana comença el Mundial de Trial, a Màlaga, i el Campionat Mundial d'Enduro, a Portugal. Els dos ho fan, Guillem Amargan, amb destacada presència catalana.
Fins a 5 pilots catalans participaran en el Mundial de Trial, entre els quals destaquen Toni Bou i Berta Avellan, els dos favorits per emportar-se el títol. Bou, vigent campió de l'especialitat, començarà la defensa del Mundial a Màlaga, que acollirà la primera de les 7 proves que es disputaran. El pilot català arriba a la cita 2 setmanes després d'haver-se proclamat per 19a vegada campió del món en X-Trial. Ara bé, en aquesta ocasió haurà de tenir en compte els canvis importants en el reglament. La Federació Internacional ha retallat el temps que els pilots tenen per passar cada zona sense penalitzar i ha decidit que hi hagi més punts en joc. Precisament sobre aquests canvis ha parlat Berta Avellan, que buscarà guanyar el seu primer campionat del món en trial.
Dues carreres de prova, una mica, perquè amb aquest nou reglament de zones d'un minut, de la superzona, bueno, són moltes coses noves que no s'han provat abans i no sé què tal sortiran.
El Mundial d'Enduro, que comença a Portugal, hi participaran tres pilots catalans, Jaume Batriu, Marc Sans i Josep Garcia. Garcia és el vigent campió mundial, però arriba a la cita després de passar per quiròfan per una lesió a la clavícula. La temporada també tindrà 7 proves, la segona de les quals es disputarà a Oliana.
I encara en motor...
La competició és algo que... que li agrada a tothom. I sí que
aquest
és que
Miquel
potser...
Molina, un dels catalans que aquest cap de setmana competeix a la primera prova de les European Le Mans Series. Es disputen les 4 hores al circuit de Barcelona-Catalunya i Gerard destaca també la presència d'un altre català, Dani Juncadella.
El pilot català debutarà en la categoria LMP2 i ho farà amb l'equip IDEC Sport, juntament amb el francès Mathis Jaubert i la britànica Jamie Chadwick. Recordem que Juncadella participa en els Le Mans Series substituint Logan Sargeant, que recentment s'ha separat del projecte IDEC Sport després d'anunciar la seva retirada de l'automobilisme. Dani Juncadella s'ha mostrat optimista, amb expectatives altes i amb ganes de córrer a Barcelona, després de no fer-ho amb molt de temps.
Sempre és més bonic que córrer a un altre lloc, que fa anys que no corro a casa, llavors tinc moltes ganes de tornar a Barcelona, a córrer a Barcelona a prop de la meva gent, i tenim, jo crec, un cotxe molt competitiu després dels tests, o sigui que les expectatives són altes.
A l'edat de 33 anys, Dani Juncadella mai havia corregut en aquesta categoria. Tot i que ha reconegut que requereix uns dies d'adaptació, ha dit que està preparat en una temporada de les European Le Mans Series que començarà aquest diumenge 6 d'abril a Barcelona.
Falta una mica més d'un minut per arribar a les 3. Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia amb la Marta Garcia i comencem per la Lliga Femenina de Bàsquet.
El Cadí-Laseu, que ja ha certificat matemàticament la salvació, visita la pista del València Bàsquet, segon classificat de la Lliga. Les urgellenques ocupen la desena posició. El partit començarà a 8:15. I en l'NBA, els Brooklyn Nets, el tècnic català Jordi Fernández, han perdut esta matinada davant els Minnesota Timberwolves per 90-105. Amb 25 victòries, els Nets ocupen ara la 12a posició de la Conferència Est.
També tenim waterpolo.
Clara derrota del Sabadell en l'anada de les semifinals de l'Eurocup masculina en la piscina del Prorreco italià per 16-6. I per cert, en la Lliga han quedat definits els equips que disputaran el playoff pel títol: Atlètic Barceloneta, Sabadell, Barcelona i Terrassa. 4 equips més lluitaran per les places europees: Mataró, Etxell de Tenerife, Mediterrani i Catalunya. I la permanència se la jugaran el Sant Andreu, el Cavalla, el Rubí i el Canoe.
I a més, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'han classificat per les semifinals del torneig de dobles de Bucarest, a Romania.